Fa temps que les fake news formen part de les nostres vides, però durant la pandèmia ni us puc explicar que si la xarxa, la desinformació, el desconeixement científic que tenim com a societat, hi hem tingut molt a veure, però també hi ha altres factors que han contribuït. Avui en volem parlar-ne amb la Marta Montagut, que és professora agregada del Departament de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, col·laboradora de la plataforma contra la desinformació Alertutxec i la col·laboradora del Món Arracú i periodista especialitzada en ciència, la Cristina Saer. Hola, Cristina, bon dia.
Hola, bon dia.
Realment hi ha hagut un augment de les notícies falses durant la pandèmia?
Hi ha hagut una explosió. Penseu que l'OMS va declarar la pandèmia de Covid al febrer del 2020 i al poquet declarava una altra pandèmia en marxa, la de la infodèmia, que era la pandèmia d'accés d'informació, moltes vegades falsejades. En aquesta, només des de que va començar la pandèmia fins ara s'han publicat més de 130.000 articles científics, molts d'ells amb desinformació, amb conclusions que no eren del tot correctes, o sigui, i hem tots assistit a la quantitat d'informació que se'ns ha anat compartint, no?, a través de xarxes, del WhatsApp, que eren de vegades falsejades, amb una intenció al darrere, de vegades falses, de vegades poc precises, poc rigoroses.
Podem fer, aviam, Marta Montagut, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, professora. Podem fer algun repàs d'algunes d'aquestes de les més sonades fake news dels últims mesos vinculades a la pandèmia?
De fet, les podem aplegar amb una sèrie de categories. Per una banda, al començament vam tenir tota una sèrie de fake news vinculades amb l'origen, no?, de la pandèmia, no?, amb tota una sèrie de teories conspiratives. Hem tingut també informació falsa sobre falsos tractaments, des del sonat lleixiu de les declaracions de Donald Trump, per posar un exemple molt, molt conegut, també a la recomanació de determinats medicaments en els tractaments o tractaments alternatius, etc. Òbviament, tot el tema de les informacions antivacunes, les darreres, doncs aquests vídeos que estan circulant ara a través de xarxes socials, on hi ha gent que es posa monedes i vol demostrar que se li queden enganxades a la pell perquè ens han posat metalls i que doncs això és perillosíssim, i això, aquestes són una de les darrers vídeos que estan circulant, no?, de gent posant-se monedes per el front, el braç i per tot arreu, com si fóssim imants humans, no? O sigui, aquesta seria...
Que això és un fake del de... Salt Campanar, eh?
Sí, sí, totalment. I a més, el bo és que doncs, les xarxes, com sabeu, doncs, van molt ràpid, això suposo que també en parlarem, i ja han sortit contravídeos, no?, amb evidències científiques d'altres tiktokers o tuitaires que doncs, venen a desmentir amb una explicació científica planera, no?, que això és mentida i que és pràcticament impossible, no?, que això pugui passar.
Marta, quin paper... Parlant de... Precisament ara en deies... Parlarem, sí, les xarxes socials... Estem parlant de que bàsicament a través del Twitter, estem parlant també, per exemple, de WhatsApp. De què estem parlant quan parlem d'escampant aquestes fake news?
Normalment nosaltres ja hi ha bastanta evidència científica, perquè de fet doncs comentava, és un tema que està en el centre de l'agenda, i d'alguna manera doncs ja tenim moltes evidències sobre com s'escampen, no?, les mentides a través de les xarxes socials. Com bé dius, el WhatsApp és prioritari. Per què? Doncs perquè és una xarxa interpersonal, podríem dir d'alguna manera, no és una xarxa pública, i per tant normalment quan tu t'arriba alguna cosa via WhatsApp, quanta gent, amb la rapidesa amb la que consumim els missatges, no?, i la quantitat de grups i contactes que tenim, ens parem un moment, anem online, anem a comprovar si allò és cert, no?, és un meme, és un petit vídeo, és alguna cosa xocant, és una cosa molt espectacular, molt, molt viral, i a més que juga amb les nostres pors i amb la nostra desorientació. Llavors el WhatsApp és com una caixa que es queda allà tancada i que poques vegades tu pots verificar, no?, quan t'arriba alguna cosa per WhatsApp. En un sentit relativament similar està Facebook, que també és un ús com a molt familiar, molt de compartir la vida, no?, amb comunitat, i que tampoc és estrictament un mitjà més informatiu. Twitter és un altre... són figues d'un altre paner, podríem dir-ho així, perquè a Twitter les mentides aguanten molt poc temps, perquè és una comunitat que interactua contínuament i que doncs, hi ha doncs, una informació falsa, sempre hi ha algun usuari que entra i la desmenteix, i és tot molt ràpid, no? En realitat, Twitter tampoc és un espai tan... en aquest sentit, tan tòxic com podria ser altres, no?, que no tenen aquesta opció de verificació verificació, perquè en el nostre costum, en el nostre ús d'aquestes xarxes no contemples sortir, anar a buscar, fer una cerca inversa d'una imatge de la que sospitem, etc. No?
Per tant, WhatsApp i Facebook, especialment, et pregunto, professora, qui propaga aquesta informació, si estem parlant de gent anònima, gent que té influència, gent que busca precisament una notorietat per algun d'aquests temes, per què exactament hi ha aquesta voluntat d'escampar una fake news?
Jo suposo que és una barreja de moltes coses. En un estudi molt recent de la Universitat de Navarra deien que les fake news, per exemple, sobre la Covid, s'han escampat bàsicament per perfils suplantats de metges, infermers, personal sanitari, per exemple, no? Algú que diu que és metge o que és sanitari o tal. Hi ha doncs, teories o gent que rastreja això, que estan vinculats amb col·lectius com Médicos por la Verdad o d'altres tipus de col·lectius negacionistes, no? Que el que plantegen doncs, és probablement una certa desestabilització, probablement amb fins polítics, probablement, en aquest sentit. Però també després hi ha gent, això, que vol tenir una notorietat pública, que es vol sentir dintre d'un grup amb informació privilegiada que els altres no compartim. Pensa que sempre la desinformació, quan parlem de desinformació, estem parlant de que hi ha la voluntat d'enganyar. I que aquesta voluntat sempre respon a tres motius bàsics, que és els polítics, o el rèdit polític, el rèdit econòmic o el rèdit personal.
He de dir també, i permetem, i en aquest cas tu ara parlaves d'aquesta moneda i un clip que s'enganxava a la zona on t'havien fet la punxada i que es mantenia com si la vacuna hi mantés, això s'ha fet molt popular a l'última setmana, sent, com tu ara deies, una fake news. Però és clar, tot això és alguna persona que fa aquest numeret, el penja, llavors un altre ho copia, llavors va al TikTok, llavors va... Això ja té un efecte multiplicador. Però en el cas, Cristina, hi ha hagut alguns noms que, clar, ja no estem parlant de fake news dites per gent que no saps qui és anònima. Estem parlant que Miguel Bosé pot influir negativament a través del que diu de les vacunes en la gent, o, per exemple, no oblidem, al començament de la pandèmia va haver-hi un senyor que va assegurar que l'ibuprofen empitjorava la situació dels contagiats, i això no ho va dir una persona que passava pel carrer, sinó el ministre de Sanitat de França. Cristina.
Sí, és veritat que les fake news existeixen des de fa molt de temps i que sempre hi ha hagut la possibilitat des d'aquell internet d'obrir-te un blog i tu allà posar el que vulguis i tal, i bueno, allò pues, es transmetia o no, i aleshores hi havia altra gent que et seguia el rotllo o no. En el cas del Miguel Bosé jo crec que va ser més soroll que altra cosa. És veritat que hi va sortir molta gent en aquella manifestació, però jo no sé fins a quin punt realment va convèncer a molta altra gent. Si voleu, després podem parlar de per què ens creiem aquestes fake news.
No, però explica'ns-ho, per què ens creiem aquestes fake news?
Doncs mira, per respondre aquesta pregunta hem d'entendre una mica com funciona el cervell. I és que quan hi ha una allau tan bestial com ara tenim d'informació, a més amb informació contradictòria que canvia cada 2x3, es fa molt complicat poder-se generar una opinió sobre un tema. Aleshores, també ens és molt difícil, no?, identificar les fonts de les notícies, si són o no fiables, i això fa que el nostre cervell, perquè funciona així evolutivament, s'aferri als prejudicis i creences que tenim. És com, vale, com tot això em supera, anem a veure què és el que tinc segur i em puc agafar. I s'aferra als nostres records, les experiències personals, d'això se'n diu biaix de disponibilitat. Després, que això ho ha esmentat una mica la Marta ja, sí, acostumem a donar més credibilitat a totes aquelles coses que encaixen amb la nostra manera de pensar. Això està superclar en política, no? O sigui, estem molt més disposats a creure en continguts que són afins a la nostra manera de pensar i estem molt satisfets de llegir això que reforça la nostra manera de veure el món. I en el cas, per exemple, de la Covid i de les vacunes i tal, si jo, per exemple, penso que les vacunes em fan molta por perquè s'han generat molt ràpid i aleshores surt, com ha sortit, un conegut cirurgià plàstic per la televisió en un programa prime time que diu atenció, no us poseu les vacunes perquè s'han fet molt ràpid, això no és segur i tal, reforça la meva creença. Aleshores, el cervell es va aferrant a això. En plan, jo no sé com actuar, doncs mira, aquest senyor pensa igual que jo, perfecte. I després la sorpresa. És a dir, la informació que està... O sigui, la informació rigorosa, la informació científica, acostuma a anar molt més lenta, perquè cal el treball científic de documentació, de certificació que és real, i en canvi les fake van superràpides. I l'efecte sorpresa, per desgràcia, cala molt en el cervell. I aleshores aquest propi efecte, aquesta sorpresa, ens fa més fàcil creure'ns abans aquestes notícies falses i que les viralitzem. I el problema de les fake és que el cervell, i això també és evolutiu, una vegada escriu alguna cosa... S'instal·la alguna cosa com a certa al cervell, és molt difícil desmuntar-la. Sí. Aleshores, quan tenim por, o sigui, l'emoció a tope, l'amígdala ja superactivada, no? hi ha incertesa, hi ha una llau d'informació, no sabem discernir, no tenim el temps d'anar a buscar les fonts, tal, perquè imagineu-vos la quantitat de temps que hauríem d'invertir cada dia en això i tal. Al final el cervell diu, val, això m'ho crec perquè va acord amb la manera de pensar que jo tinc i perquè m'ho han reforçat la veïna del cinquè, que em diu que no em posi la vacuna, i Miguel Bosé, que ha sortit per la tele i dient tal cosa. O sigui que ens va en contra el cervell.
A què dius, Rafa López?
No, em sembla molt interessant, fascinant doncs l'explicació des del punt de vista de la psicologia evolutiva, però també de veritat et volia fer dues preguntes des del punt de vista ja de la psicologia social contextualitzat en el temps, és a dir, més enllà del concepte evolutiu. Primer, clar, ens hauríem de preguntar sociològicament per què hi ha tanta, és a dir, per què tenim tanta predisposició, com has comentat, si és un tema també contextual, és a dir, un moment de desconfiança absoluta en la política, desconfiança absoluta unida a la incertesa, això és un factor que agreuja aquests mecanismes evolutius que tu comentes, perquè suposo que un moment, per exemple, de creixement econòmic i de normalitat, doncs aquests mecanismes evolutius no incideixen tant. I segon, també si hi ha un punt de proporcionalitat, és a dir, si el cervell un efecte tan gran com el que suposa la pandèmia, no? Que ens ha atacat a tothom a casa, que hem estat quasi un any sense poder absolutament fer res, clar, des del punt de vista del cervell no pot ser una explicació molt simple, simplement doncs, que hi hagi hagut doncs, un contacte d'un ésser humà a la Xina i que això s'hagi escampat, sinó que busquem teories conspiratives, no? Com que s'ha produït un efecte tan important, doncs té a veure amb una causa doncs, molt important, que pot ser doncs, una gran conspiració mundial que hi ha hagut, i no pot ser una cosa tan natural com pot passar que a la simbiosi entre l'animal i l'humà doncs, s'hagi produït un coronavirus, com tots els coronavirus que han existit, i s'hagi escampat pel món, no?
Sí, bueno,
de fet, una cosa que a més s'afegeix aquí, des de si ens fixem en la teoria de l'establiment de l'agenda des d'un punt de vista comunicatiu, sempre diem, no, que quan més incertesa, més necessitat d'orientació, i en aquest sentit més pes a tots els continguts que ens arriben a través dels mitjans de comunicació. Per tant, la responsabilitat en aquest sentit és molt àmplia. Sí, estem en un moment en què hi ha una el que tu comentaves, no, una pèrdua de legitimitat de la comunicació que ens arriba des de les institucions públiques, però també una manca de legitimitat del periodisme en si mateix, perquè això també és una de les crítiques que ens ha fet arribar en un moment, com comentava la Cristina, no? En què doncs, tothom pot obrir un blog, tothom pot tenir un compte en una xarxa social, és molt fàcil que aquesta manca de legitimitat sigui ocupada per un munt de gent emetent informació que no és del tot certa, perquè també hi ha una demanda molt forta d'aquesta informació, perquè estem desorientats, necessitem orientació i la por, no, que ha sigut una la por i aquest canvi tan radical en la nostra vida ha implicat que busquem d'una manera molt més àvida aquesta informació, més enllà del ritme a vegades desproporcionat en què els mitjans han intentat cobrir, no, tots els aspectes que passaven en aquesta pandèmia.
I després, Marta, que també hi ha que moltes vegades la informació científica no és intuïtiva, és a dir, és realment, de vegades és justament el contrari, no? I en canvi moltes de les fake et plantegen problema, solució, d'una manera fàcil i entenedora. Aleshores, és com molt més senzill creure't allò que no entrar en entendre com funciona el mètode científic, com s'ha fet aquella investigació i perquè aquell resultat no és el que tu t'esperaves.
Mm-hmm. Acabo deixant-me fer una última pregunta. Molta gent que ens estigui escoltant ara dirà, però com ho puc identificar quan una notícia és falsa o no és falsa? Hi ha alguna manera, algun truc per poder-ho descobrir o detectar? Perquè, clar, perquè moltes vegades apareixen vídeos molt treballats amb persones que foten una bata blanca, diuen, bueno, jo sóc metge, o potser sí que deu tenir un carnet que van aconseguir una tòmbola o alguna cosa, es fan passar per metges, fan un vídeo, el pengen, difonen els seus missatges, i cada vegada s'està perfeccionant tot d'una manera que els missatges falsos es colen com a missatges reals. I clar, no sé si això costarà més identificar-los i de quina manera els podrem detectar, professora.
Doncs això és el que en diuen, o alguns en diuen sesgo d'autoritat o biaix d'autoritat, no? És a dir, el fet que tenim aquesta tendència a creure'ns més, no? Doncs aquesta posada en escena tan tan ben feta, no? Que com el format a vegades ens pot enganyar. Això, des de l'origen de la desinformació de manera global, a partir de les campanyes del Brexit o de la campanya electoral nord-americana del 2016, ja es donava, no?, que podies trobar doncs, coses o continguts molt, molt elaborats. Amb la pandèmia, això s'està doncs, ha pujat exponencialment i s'ha depurat, perquè ara doncs, també les estratègies de com difondre desinformació interessada a través de formats que siguin molt creïbles doncs, és molt fàcil. I el que tu comentaves, no sé on ho podem aturar, en teoria, i potser també la Cristina aquí pot intervenir, jo crec que aquí hem de donar molta canxa al periodisme científic, que és aquest pont que ens ajuda a posar una mica d'ordre i que ens assenyala quines són les fonts autoritzades a les quals hem d'anar. Hem de confiar en aquests professionals, també els científics que vulguin ocupar un lloc dintre de les xarxes socials, doncs, veus autoritzades que vulguin entrar i que realment doncs, tinguin unes credencials, puguis donar-li doncs, una verosimilitud, perquè certament hi ha hagut com una resistència de molts professionals, no?, de molts científics a entrar en xarxes, a divulgar, no?, o a explicar, cada cop menys, però si no entren la gent que en sap i que pot validar la seva experiència, aquest espai te l'ocuparà doncs, aquest senyor sobre un fons blanc, amb una bata blanca i una targeta que no llegeixes de lluny, no?, i t'ocuparà aquest espai dient doncs, algunes de les animalades que hem pogut escoltar. No?
Moltes gràcies. Per cert, una última pregunta, professora. Quin és el públic més procliu a rebre aquestes fake news? Hi ha alguna franja d'edat que dius són les que més reben aquestes informacions i les que més les escampen?
Doncs mira, justament en un programa que es diu No Rubber Health, que està doncs, finançat per la Unió Europea, acaba de sortir una informació que diu que els usuaris dels grups de major edat són els que distribueixen un nombre més gran de mentides a través de les xarxes socials. 7 vegades més que els joves. Aquesta és una dada que tot just sortia aquesta setmana d'un estudi sobre salut i mentides, no? o informacions falses. Per tant, entenem que aquí també hi ha una qüestió també de la capacitat de tenir eines per entendre com funcionen les xarxes socials, com funciona la informació, com funciona la ciència i com funciona la feina periodística per part de la població en general, per tal d'alfabetitzar en aquest sentit aquest gruix de població que potser doncs, han entrat tard, no?, a l'ús de les xarxes socials.
Marta Montagut, professora agregada al Departament de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Igualment, Cristina Sáez. Fins aviat, Cristina. Que vagi bé.
Fins aviat, que vagi molt bé.
Bon dia.